Hi ha una part notable de l'obra d'Enric Casasses que tècnicament no és poesia, ni narrativa, ni teatre. Malgrat que si entenem com Simònides que la poesia és una techné, no hi ha segurament tanta diferència. Però Casasses pertany a la categoria noble i generosa dels literats que han reflexionat sobre la seva tradició i sobre els poetes que l'han precedit. I és així com arribem a aquesta notícia de la poesia catalana, un llibre que es va començar a gestar en forma d'epíleg fa 20 anys i que ara reneix com a assaig Empúries, un assaig d'autor, no cal dir-ho, que té la virtut de ser simultàniament didàctic i divertit, un llibre que, de Llull a Ferreter, abraça 7 segles d'expressió poètica que inclouen formes tan importants com la cançó popular. Parlem, per tant, amb l'Enric Casasses d'aquesta notícia de la poesia catalana en companyia de la Xènia Diaconova i de l'Adolf Beltran, que també ha recollit veus il·lustres de poetes dient els seus propis versos. Avui, l'Ulianament, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Saludant i celebrant l'Enric Casasses, com estàs?
Anar fent.
Ben tornat al programa, home. Anar fent és un gran propòsit, per no només l'any 25, sinó qualsevol moment. Xènia Diaconova, què dius?
Com va tot?
I l'Adolf Beltran, que està aquí preparant materials diversos, et preguntava, Enric, si els coneixes. Vam tenir la sort de fer tot un programa dedicat a la poesia cantada, amb el Pèsol Feréstec. Amb aquest tema sobre la Víctor i fi, la filosofia transcendental. De fet, amb ells es recitat, jo té més un
sí,
parell de peces.
Sí, he col·laborat més d'una vegada, més de 4 vegades.
Veus? Sí, sí. Que bé, que bé. És molt bona notícia que hi siguin. És molt bona notícia que la poesia sigui també notícia i actualitat sempre. I quin tros de llibre. Notícia de la poesia catalana que acaba de publicar Empúries. Què hem d'explicar? Explica-ho tu, si vols, que en origen és un llibre que ve del fer a uns 25 anys, no? Que va néixer com a epíleg d'una antologia bilingüe que estava preparant l'Orlando Guillén, no?
La va fer, no sé si són 25 o 20, però
és 2003,
més o menys...
3, 2004, ja és
sí,
això.
Sí, una cosa així. I em va demanar que fes un escrit situant la poesia catalana al segle XX en el seu context. La qual cosa, vaig pensar, el context de la poesia del segle XX és la història de la humanitat.
No,
he d'explicar-ho tot, però em vaig limitar a la poesia catalana.
No, i té un mèrit sensacional, diguem-ne, perquè el subtítol és dels orígens del segle XX i només té 200 pàgines i has aconseguit aquí, quan et fan aquest encàrrec, la primera pregunta és de quants volums consta l'enciclopèdia, no? Perquè és llarg, en canvi... Bé, és un llibre que jo crec que jo almenys trobo faltar més a la tradició d'assagística literària, que és que escriptors, poetes, en aquest cas, glossin i expliquin la nostra tradició. És el llibre, per descomptat, és un llibre d'autor i de com l'Enric Casasses ha llegit i explica tota una tradició lírica que ve... Vaja, que ve... Tot ve de Llull, que això és una cosa que també queda bastant clara.
Sí que hi ha llibres o coses d'aquest to, d'aquest nivell, sí. Per exemple, amb un altre concepte, però d'alguna manera el llibre sobre literatura del Ferreter doncs, són sí. Visions ara aquí, ara allà, o també d'una altra manera el del Jordi Cornudella, que es diu Les bones companyies, que són les bones companyies en els escriptors que l'acompanyen, i va parlant ara de l'un i ara de l'altre, també està bé. O sigui, no sóc l'únic, ni molt menys.
No, home, però que puguem estar aquí parlant d'això i actualitzant, i a més, aquest punt de... Bueno, doncs, té una aturada en un moment determinat de la història del 20, però, com deia, no? Tenim aquesta figura, en fi, seminal, que és Ramon Llull, primer dels literats, predicador dels infidels i tants adjectius i epítets que li dediques, que aquí hi ha també un cant d'amor gairebé. De fet, la coberta ja és això, no? És a dir, tot
sí,
ve de molt Llull.
La coberta és un dibuix meu. El cas del Llull, que també passa en altres moments i en altres cultures, és un personatge tan peculiar i tan extravagant, diguem-ho així, en el seu moment, i al mateix temps és el personatge arquetípic i bàsic, de, o sigui, és el que representa l'època millor que ningú, tot i ser un cas únic en el seu moment.
Sí, sí.
Sempre hi ha un punt en què el personatge especial o extravagant resulta que és el que retrata millor l'època. L'Anglaterra victoriana seria l'Oscar Wilde, que era considerat un extravagant.
I tornat a llegir, efectivament, explica molt millor, o com a mínim amb menys condescendència, que molts dels seus coetanis, no?, tot el que passava en aquell moment, i com també, efectivament, aquesta figura que es disputaria qualsevol cultura literària, com és Ramon Llull, que s'expressava en llatí i en àrab, en fi, és una d'aquelles figures que formen part de tota una... Clar, la paraula és incòmoda, tu ho entendràs, i per això no la fem servir de cànon. No, no és cap cànon, jo crec que és interessant també deixar-ho clar.
És més que un cànon, per mi és un fonament mític gairebé. Tot i ser perfectament real, forma part de la nostra mitologia com un fundador i personatge i disseminador de llavors que encara fructifiquen, diguem.
Sí, sí.
No solament li he posat el dibuix de la portada, sinó la cita que obre el llibre.
Sí. Ja anem aquí.
Que és del llibre de Miqui Amat, que sí. També ho dic, que és el llibre català que ha tingut més difusió internacional de tota la història. Des del primer moment del segle XIII o XIV fins avui, és el que té més traduccions i edicions i reedicions de tota la nostra literatura. És curiós.
L'encarna.
Un dels primers.
Sí, sí. Meravellós, veus? Això, el dia que fèiem... El dia fa unes setmanes, eh? No sé en quina posició estaria del pòdium, que hi ha aquest llibre del Meganoscrit, de Pedrolo, que també figura que és un dels títols més difosos de la història de literatura en català, no? Doncs, en canvi... La Xènia, tu parlaves de llavors, ella n'ha trobat unes quantes, no? Tant és així que se'n va fer un advertiment. Hauríem de dir... Espera, deixa'm explicar una cosa que en tinc molt d'interès. L'Enric Casasses ha vingut amb un paper, que no sé si el tens aquí a prop, que és una cita de Foix, no?
No,
la tens per... Això és que és... Bueno, búscala, perquè jo he dit, començarem per aquí, i en canvi m'he traït a mi mateix, no hem començat per aquí. I ara seguim parlant de poetes, però això per glossar, en aquest cas, no la història de la poesia fins al segle XX, sinó la dificultat a vegades de concentrar en poca estona... Ara sí, ara l'hem trobat. I diu...
Jo també Foix diu... De fet, és una cosa contra les entrevistes i els periodistes. Diu, fieu-vos del que escric, firmo i rubrico. Cada element d'aquesta frase que diria ara són tres. Va fent la retòrica aquesta, tot va de tres en tres. Fieu-vos del que escric, firmo i rubrico. No pas del que compten d'un en diaris, revistes i llibres, els de poca orella, mala vista i no gens d'enginy, els quals fabulen, menteixen i escanyen la tenora.
Molt bé, fins aquí Ciutat Maragda. No, Rosa, no. Saps què passa? Que això ho dèiem amb l'Enric Casas també abans de començar. La ràdio té... sobre el paper escrit i sobre els escrits editats en posterioritat té l'avantatge que això, jo aquí em comprometo a que sortirà tot el que diguis, diguem-ne, amb la fidelitat de l'espontaneïtat de la conversa oral, no?
Som-hi.
Per tant, som-hi. Deia, Xènia, que tenies aquí advertiments diversos.
Sí, tenia moltes preguntes per fer-li a l'Enric. Bueno, com qualsevol llibre interessant, a mi sempre em suscita moltes preguntes. Per exemple, la tria de poetes que fa Guillén, no? L'Orlando Guillén, que és el que et va demanar que fessis un epíleg per la seva antologia, és una tria curiosa. Bueno, aquí ho expliques també, que va ser Vinyoli qui el va orientar una mica, li va proposar 11 poetes, als quals després Guillén va afegir el propi Vinyoli, no? I va afegir encara 3 noms femenins. Total que tenim Guerau de Liost, Carné, Riba, Papaseit, Foix, Pere Quart, Bartra, Espriu, Vinyoli, Brossa, Ferreter, Estellers, Labaroni, Arderiu i Salvà, Maria Antònia Salvà. Clar, és una tria personal com qualsevol altra. Llavors la pregunta és si en lloc de ser en Vinyoli l'orientador del Guillem, si haguessis estat tu, hauries fet una tria similar, molt diferent? Hauries afegit algú? Hauries tret algú?
No ho sé, no la faig a la tria i tret algú, no ho sé, potser ni falten. Hi ha una cosa que és que ell agafa poetes del segle XX segons a partir d'una tria que li va marcar en Vinyoli, que al Vinyoli simplement li va marcar amb llapis a l'índex d'una antologia. Aquests són els importants per orientar-lo perquè llegís, no? Pensant fer una antologia ni res. Però ell va agafar això com a... Però n'hi ha d'altres que falten i no sé...
Clar, però també és important, trobo, que han de ser poetes exportables, no? És a dir, és una antologia que havia de sortir en català i castellà, per tant, havia de ser traduïble, no? Havien de ser poetes traduïbles.
Llavors... Segons l'Orlando Guillén, els poetes són traduïbles.
Sempre traduïbles.
Especialment els bons. Segons l'Àngel Carmona, els únics poetes realment traduïbles són Ausias Marc, Dante, Shakespeare, els de primeríssima fila, perquè són tan bons que encara que la traducció sigui dolenta, allò aguanta.
El que queda, sí, sí. És bastant fàcil estar-hi d'acord. No?
Falten autors de... Ell agafa autors que han tancat l'obra en el segle XX i, diguem, de la primera meitat, quasi bé. No hi entra la Mercè Marçal. Ja queda d'una generació posterior. I d'aquesta generació, els que sí que potser hi hauria d'haver, no sé, per exemple, el Blai Bonet, no hi és, i és un poetàs, també.
I el trobes traduïble i exportable, sí o no?
Considerant que hi ha el Carné i el Foix, doncs, que són difícils de traduir, però són traduïbles. I el Blai Bonet també. El Blai Bonet és internacional. Jo tinc la impressió que, més que internacional... O sigui, la novel·la, en general, és més traduïble, és més internacional, i la poesia no, la poesia és més universal.
Sí, sí. Una cosa que és, vaja, val la pena remarcar, perquè tu també ho destaques, no? En aquesta notícia, que és a la vegada també història de la poesia catalana, i que és interessant, sobretot perquè hi ha un gap d'uns quants anys on això no passa, que és que la millor poesia catalana comença en prosa, no? Parlant d'inicis...
Està ple d'inicis el llibre i això vaig jugar-hi una mica també, perquè
sí, sí.
Ja la primera gran obra poètica és el llibre de Miquel Amat, que és poema en prosa. Després hi ha la història de que vam començar amb Provençal. Després hi ha la història que realment quan comencem poesia en vers, que és amb Ausias, i està ple de començaments.
Sí, sí, que és el gran segon acte, no? O un dels primers actes, Ausias Marc, ho deies ara, un dels que també...
Sí, és fora de sèrie.
No, estava buscant justament la cita, una de les cites sobre aquesta múltiple naixença de la poesia catalana. Me'n vaig a la pàgina 120, llegeixo el que ha escrit l'Enric Casasses, no? Diu, podem dir que tot hora naixem. Naixem quan neixen els trobadors. Naixem quan a Llull li és revelat el món. Naixem quan Marc forja el vers català i fa pujar el llistó europeu. I ara, en els segles de la decadència política o nacional o col·lectiva, o com se n'hagi de dir, resulta que aquesta magnífica ascensió de la musa popular ens torna a situar en l'instant de commoció de l'àrid i dispersió del buit, que és el néixer, cosa divina.
No? Que és, aquesta és definició bonic. Del néixer està treta d'un poema del Carné, la creació del poema. Això és el moment de la creació de la cultura popular, que és quan es canten les cantades, que és tota aquesta poesia d'autor desconegut, d'en Rossinyol, que va a França i companyia.
Sí, molt important tota aquesta part de la cançó.
Que és... Sí, avui en dia ja no sé si s'ha perdut això, però amb els autors del segle XX, tots el primer que van sentir va ser aquestes cançons. O sigui, el Vinyol i el Bartra i companyia van sentir abans el Noi de la Mare que
sí, o la Sembra Congelat, que també en parla.
Que el Verdaguer i el Maragall.
Sí, sí.
O alhora, no sé.
També te'n vas als orígens de Catalunya i els orígens de la llengua, no? I és molt bonic com dibuixes aquell paisatge en què hi ha aquell monjo de Ripoll que fa servir un llatí d'anar pel claustre i després
aquell
també...
Aquell monjo de Ripoll és de la línia dels Carmina Burana, diguem, o sigui, aquells estudiants que anaven als seminaris sabien més o menys llatí i començaven a fer una poesia que no tenia res a veure amb la poesia llatina clàssica i s'assembla més a la poesia en llengua romànica que...
Però hi ha també els trobadors i hi ha també les cançons que devien cantar i que no ens han arribat, però dius tu que d'alguna manera s'han incorporat al genoma de la llengua, no?
Hi ha una cosa que queda, que és la poesia prehistòrica, vés a saber com era, però a partir de les barraques de pastor i els parets de marge i coses tan primitives que penses d'alguna manera això... ni que sigui en la fonètica o en l'entonació de la llengua, d'alguna manera hi és.
No sé si voleu escoltar justament l'Orlando Guillén.
Parlaré l'Orlando Furioso, dic endavant. Ho és, que ho passi és. Ariosto, que ens està esperant aquí.
No, justament...
O l'Orlando la Virgínia.
Que mira que va fer una feinada immensa. Tu almenys has pogut rescatar i reescriure en part la notícia de la poesia catalana, que és l'epíleg d'aquesta antologia de l'Orlando Guillén. Però clar, el Guillén, tota aquella feinada, suposo que era amb idea de publicar. I això en algun punt s'ha naufragat, no?
Va naufragar perquè els editorials no van respondre, però està a la xarxa.
És
llegible.
Què vol dir que no van respondre?
Doncs va intentar amb el Fondo de Cultura Econòmica de Mèxic, amb els editorials d'aquí, algun llibre d'aquesta mida avui en dia ja no sé què, no, d'això. Fan molts llibres supercars i que tampoc es venen.
Ja, tant
però
per tant.
No sé, però aquí, a part l'Orlando és de tracte difícil també, perquè és un Orlando Furioso també la seva manera. I el cas és que jo em vaig estar trencant les banyes per aquí per allà i no me'n vaig sortir. Això ha quedat aparcat a la xarxa, però almenys hi és.
Mira, és, si algú vol buscar-ho, que segur que sí, 12poetescat.wordpress.com. I això que dèiem sobre com sona alguns d'aquests grans poetes catalans en la versió, en la traducció de l'Orlando Guillén, i a partir d'una trobada que veu fer amb tu, doncs la qualitat del so no és gaire bona, però val la pena de sentir en la veu de l'Orlando Guillén i en el castellà de l'Orlando Guillén un dels poemes dels fruits saborosos d'en Josep Carner, justament el dedicat a la síndria.
Llegan las comadres riendo, sacando fuerzas de reserva, se pasan la una a la otra una sandía, la más grande de fuerza. Sus maridos están en el pueblo, han merendado juntas y juegan a perseguirse sobre los trigos deshechos. Arman la gran bulla, saltan, comienzan a canturrear, la sandía va rodando y aplasta pies distraídos.
Bona que està, rapsòdia.
És bo i és un castellà de Mèxic que és preciós.
Sí, sí, tant, i tant. Deia, Xènia, que tenies aquí...
No, bueno, sí, simplement acabar de parlar del tema de l'antologia. Clar, és una antologia tan extraordinària, la idea, no?, de traduir un llibre sencer de cada autor. Clar, això és el que els editors no entenen, perquè una antologia normal i corrent és un poema de cada autor.
O dos, i gràcies.
I amb això ja t'has de fer una idea de qui és Carner o de qui és Foix. I clar, en realitat té molt més sentit traduir un llibre sencer de cada poeta. I bueno, clar, no existeix en llibre, però que existeix en la xarxa també és una manera de publicar-ho, no? Potser, en el fons, més democràtica, perquè si fos un volum imprès seria caríssim, no? I, en canvi, tenir-lo a la xarxa el pot llegir qualsevol. A mi també...
Sí, costa molt, no?, aquesta idea de que hi hagi un poema que representi una obra, si és una obra, en fi, musculada i densa.
La idea de l'Orlando és que perquè sigui representatiu hem d'agafar un llibre que es representa precís i tot, i en casos com el de Foix, que si agafes un llibre en vers et saltes tota la poesia en prosa d'ell o viceversa, i n'hauríem de fer dos perquè donar una imatge real del que és el Foix.
Sí, sí, les irreals omegues expliquen tota una obra, és difícil, no? Vull dir que, clar, és,
ell va traduir les proses de l'ultrason, però l'ultrasueño, que diu ell. I després amb apèndix posa uns quants poemes en vers perquè es vegi també l'altra cara del Foix.
Doncs sí, no? És un gran projecte. Sí, a mi també m'ha cridat l'atenció el capítol, ja, ara fem un salt temporal, no? El capítol en què parles de Verdaguer, i hi ha un moment també que cites entre paretes i a Pasolini. Això m'ha sorprès que dius... fins i tot Pasolini el qualificava d'un dels poetes màxims. I com és que Pasolini coneixia Verdaguer?
Pasolini no solament coneixia Verdaguer, sinó que n'havia traduït algun poema. I hi ha un... Ara me'n recordo el nom, Gigante, penso que es diu. Un col·lega seu italià, pintor, havia fet una conferència a la Universitat de Barcelona dient que per entendre Pasolini s'ha de llegir primer el poema Espines de Verdaguer, que és la clau de la poesia del Pasolini. O sigui, i el Pasolini va conèixer a la Universitat de Bologna, on ell va anar d'estudiant, el Carles Cardó, que era un capellà progressista exiliat, un capellà d'esquerra, si es pot dir.
Sí, si no és oxímoron, exacte.
I a través d'aquest va conèixer el Verdaguer i la resta de poesia catalana, van fer una petita revisteta que es deia Astroligut, com una cara corre.
Sí.
I van publicar una mini antologia de poetes catalans, i el Verdaguer, potser que el Guimarán, el Maragall, uns quants més, i Bertran i Oriola, també alguns que no són tan coneguts.
Sí, sí. No, no,
Pasolini mirava molt Barcelona.
Sí, va venir, crec que en Guaiti Solo li va fer una ruta quan va venir a Barcelona més una vegada.
Les vaques.
Sí, senyor, no? Exacte. Sí, sí.
I era un, era un catalanòfil, no?
Sí. Hi havia hagut un projecte que no va arribar a fer-se, que era que el Dalí li fes el cartell d'una pel·lícula.
Hòstia, és una bona associació. En fi, digues, Rolf, perdona, que tenies aquí...
No, és que ja, és veritat, és un llibre que fa pensar, i hi han totes les etapes que va recollint les pinta amb tanta vivor, no? Per exemple, això, aquell moment original de la llengua, del país, en què coincideixen el català de les places i de les cases amb el llatí, ja potser una miqueta empobrit, doncs, dels claustres, però després també hi ha tot aquell món de trobadors que tu retrates com una mena de paradís perdut, no?, d'edat d'or.
És l'edat d'or d'Europa, l'Europa que no va ser, perquè entre el rei de París i el papa de Roma s'ho van carregar. Tu has dit que és un llibre que fa pensar, i espero que sigui veritat, però és un llibre divertit, també. No és superficial, és fondo, però és lleuger, és divertit, he procurat dir les coses que jo sentia realment, no ara toca explicar allò, sinó fot-li, tira, i que sigui això, viu i animat.
Bueno, perquè una de les coses que a vegades semblen òbvies, perquè a la coberta ja hi ha, que és el nom de qui l'escriu, diguem-ne, tothom que conegui l'Enric Casassa sap que hi ha aquesta mirada agudíssima i amb una sensibilitat i un sentit de l'humor inherent a tot plegat, que efectivament aquí no, la notícia de poesia catalana no n'és una excepció, no? Vull dir que hi ha també aquesta mirada no gens academicista.
El primer joc estava amb el títol perquè no he volgut posar història, perquè seria massa...
Massa feixuc.
Bueno, aquesta pompa.
No, perquè també hi ha coses que me les salto perquè no me les he llegit o perquè no hi he pensat en aquell moment. I he agafat el títol del Vicenç Vives, de Notícia de Catalunya, l'he adaptat a Notícia de la Poesia Catalana. Aquest notícia em fa gràcia. Hi ha autors que me'ls he saltat, que no en dic res, i que a mi m'agraden, no sé per què no hi vaig pensar, que, per exemple, Apel·les Mestres.
I a mi m'has descobert també, per exemple, aquests poemes publicats a València al segle XV, divertidíssims, un que té un títol molt llarg que diu «Col·loqui és raonament fet entre dues dames, la una dama casada, l'altra de condició beata, al qual col·loqui s'aplica una altra dama vídua, lo qual, oït per un ballet fonc descrit per ell». Bueno, el títol
això
ja...
és un poema llarg en vers, o sigui, dura 30 o 40 pàgines, i és molt divertit. Són les tres dones aquestes, la casada, la vídua i la beata, a la missa major del Divendres Sant, a la catedral de València, parlant de sexe i d'avortaments i de temes d'aquests, descaradament, durant la missa, i dient, ai, sí que dura aquest sermó, i van fotent-li, és molt divertit. I l'altre que hi ha, és tot el segle XV valencià, és riquíssim.
Sí, aquí dius que el Milà i Fontanals, després de llegir aquest poema, es va confessar. El que va, diuen que es va confessar, que és el que demostra que era un gran poema.
Jo he posat que no és pornogràfic pels pèls.
Clar. Bueno, és que,
està clar, molt bé, això.
La finor, com la finor a l'erotisme d'aquell monjo de Ripoll, no? L'erotisme llatí, aquella poesia.
Aquí és més descarat, i hi ha un punt que cita un autor italià dient que València era la ciutat més lasciva d'Europa en aquell moment, i més amorosa, i que si les noies valencianes troben un noi despistat, l'afaitaven amb una rapidesa que...
I no és Estellers que diu que Barcelona li sembla casta?
Exacte, que sigui, la cosa ha continuat, no? Fins ara mateix no ho sé, però fins fa molt poc, València com un lloc d'alta temperatura.
L'altre topònim que ara dèiem, m'agrada molt, que també surt aquí reivindicat, no? Com dirien aquest grup, la noble vila, en aquest cas de Ripoll, no? I tota la cultura, que l'efervescència cultural arabitzant del moment, no?
L'escola de traductors famosa de Toledo, que els medievals deien Toledol,
sí.
Primer hi ha la de Ripoll, i allà hi ha traduccions, i hi era un monestir potent culturalment, i era la frontera amb els àrabs, que eren els que portaven la matemàtica hindú i la filosofia grega. Moltes traduccions de l'àrab al llatí es van fer a Ripoll primer.
Veus?
Jo abans he dit que fa pensar, però una de les coses que fa pensar el llibre és si no tenim motius per estar una miqueta més contents pel fet de ser catalans, no? Perquè normalment el català està associat amb l'emprenyament, amb la depressió, amb la melancolia, però hi ha una alegria catalana que tu reivindiques a partir d'Àngel Carmona, que associes, doncs, per exemple, amb Vicent García i amb altres autors de la poesia i història de la literatura catalana.
Hi ha un punt d'emprenyament que surt en l'Estellers i en el Vinyoli, però el punt més fondo és el de l'alegria, tant en l'Estellers com en el Vinyoli com en altres. Potser el més complicat és el Ferreter o l'Eugès Marc, també és una mica amb això una mica diferent, però també té els moments. Però en general, i també la cosa mística del Ramon Llull no és aquell misticisme eteri de Sant Joan de la Cruz, sinó que és entre la vinya i el fenollar, o sigui, és sempre un paradís terrenal practicable.
Mira, llegeixo, eh? Diu, la gran fama de García, es refereix al rector de Vallfogona, no? Diu, és merescuda, i deformant un vers seu podríem dir que importa més per lo barroc, per lo barato. Per l'alegria que hem dit abans, una alegria material, immediata, gairebé tàctil, una manera catalana epicúria de fruir de la sensació immediata de les coses, un plaer visible més que en el contingut, en la textura, en les comparacions, en la manera de col·locar els mots, en la sensació física del parlar. I un altre autor que a mi també m'encomana alegria, i que a mi, si m'ho permets, em sembla que hi ha alguna cosa d'ell en aquest llibre i en tu mateix, que és Francesc Pujols, no?
Sí, home.
Eh que sí?
Però fins i tot amb autors, diguem, més, aparentment més foscos, hi ha, per exemple, Víctor Català, hi ha un amor a la natura, una visió dels animals i de les plantes i de la geologia concreta que és vital com ella sola i això hi és tota l'estona amb el Verdaguer també, amb la Ginesta del Maragall, a part de moments foscos com la vaca cega, que és molt trista, però en general i el Pujols, que és divertit i divertidíssim, i després l'altre és el Papaseit, o sigui que tot és primavera, primavera d'hivern i primavera d'estiu i tota fulla verda eternament, tota aquesta joia, alegria catalana és una de les marques de la poesia catalana.
Que és bonic, eh? Vist així. Ja, no, això que diu, l'orgull de sentir-se català. I és veritat, hi ha també, quan parles de la poesia popular i la penetració a la poesia culta, no? Que dius que al final tot és una cosa relativa al to, a la textura dels materials, no? És a dir, això, per barroc que sigui, això té molt a veure amb aquest esperit, aquesta joia.
També en el barroc hi ha moments de cosa desesperada. Jo faig la comparació del negre negre del Quevedo i el canvi al negre amb reflexos del Virgínia del rector de Vallfogona.
Home, és que el Virgínia marca la diferència.
Però tornes a parlar de decadència, que em pensava que era un tema que havia quedat una miqueta proscrit o que no quedava del tot bé, en algun moment la relativitzes, però sí que parles d'una època de decadència i que sort en tenim de la veu popular, no?
És jo li proposo que en comptes de la decadència se li digui dependència, que és quan tota l'alta noblesa es fot a funcionar en castellà, tots els centres de poder se'n van a Castella i això queda com desemparat i no és que de cop després d'Eugès Marc ens haguéssim tornat burros i ja no sabéssim escriure, sinó que la alta literatura de la cort i del poder desapareix i en aquest sentit hi ha una decadència. No és que siguem que hi hagi una baixada de qualitat de cop, de sobte, perquè sí, sinó el que hi ha és una opressió política que fa que quedem com a un nivell de casolà, però la literatura continua existint, la cançó popular agafa més força que mai i després hi ha tots aquests autors barrocs que no publicaven perquè funcionaven amb manuscrits però que anaven fent.
La literatura la salven els illetrats, no dius?
Bàsicament en aquest moment sí, i fins a la Renaixença. O sigui, quan la Renaixença és la Renaixença el que reneix és els universitaris que es posin a escriure en català, perquè la gent del poble baix sempre havia anat en català, com el Teatre del Robrenyo, la Cançó Popular, tot això.
A mi m'agrada molt la definició que fas de l'Ossembre Congelat, no? Diu que sembla obra de poeta savi, prerococó i preromàntic alhora, no? Yeah. Però que torna a ser aquest concepte de barroc popular de coloració romànica, no? Vull dir que realment al final hauríem de tornar a revisar la història del capdavall de la literatura popular, amb més o menys música, no?
La Cançó Popular és bàsica fins a Pau Riba i companyia. O sigui,
clar, tu diràs.
Tots hi som.
I la figura del poeta popular, que és una figura que a mi em fa gràcia, no? O sigui, tu en parles, el capítol de Verdaguer, no? El Verdaguer es converteix, o el converteix en aquesta figura de poeta del poble, després Maragall també, no? Té aquest paper. No sé si, no, potser no tan triat per ell com triat pel poble mateix. Llavors també, d'això no en parles, però sí que ho sabem, que en un moment donat també aquest paper el té l'Espriu, no? De poeta del poble.
No, el nivell de popularitat, per dir-ho així, del Verdaguer i del Maragall no té a veure amb l'Espriu. No, l'Espriu ha sigut un promocionat per certs autors, que ha fet que alguns cantants hi anessin i tot, però no és un poeta popular com aquests. Ni tan sols que es diria el Papasset. El Papasset sí costa, però... Perquè hi ha poemes com el de Nadal o la Fusta al Moll, l'ofici que més m'agrada, que han arribat a l'ànima de la gent. Però l'Espriu és més complicat.
No, certament, és molt llibresc i no és una poesia que arribi, com si diguéssim, a les masses, però sí que va haver-hi, no?, aquest intent de convertir-lo.
Aquest tipus de popularitat de Verdaguer o de Maragall ja no existeix. Avui els artistes pinten molt menys que abans.
Clar, no hi ha una equivalència vàlida, no?
La oda a Barcelona del Verdaguer va fer una tirada de 100.000 exemplars a l'Ajuntament de Barcelona per repartir la població. Això no s'ha donat mai més.
I per què creus que ja no, la poesia no té aquest paper? Ja està com marginada dins del cànon en general?
Això passa a tot arreu. No és una cosa catalana, sinó universal, i no sé per què, però a partir del segle XX hi ha un... apareix aquella figura de no hi ha poesia, no en llegeixo, és que no hi entenc. Això no existia abans. La gent escoltava la poesia i ara queda la cançó, que és... La poesia i la cançó són germanes i... Però no... Jo crec que en temps barrocs la gent, quan sentien el Góngora, no pensaven, no hi entenc, pensaven, què està volent dir amb això?
Que bonic, quan hi havia exegetes populars intentant anar més enllà de les paraules.
Les endevinalles velles i antigues eren riquíssimes de llengua i la gent hi estava amb l'orella superatenta, i després això, no sé per què, ha desaparegut. L'espai públic de... L'espai de la paraula pública ha canviat, o sigui, avui en dia és el poder té uns altaveus, la publicitat té uns altaveus que han ocupat aquest espai. Abans la màxima difusió, la cosa de màxima audiència era la poesia o els capellans com els sermons. No hi havia més. Això s'ha acabat.
Així com sei qui es veu prop de la mort, corrent mal temps, perillant en la mar. E veu lo lloc on se pot restaurar, e no hi ateny per sa malvada sort. Ne pren a me qui vaig a fanys passant, e veig a vos bastant mos mals delir. Així com ell qui es veu prop de la mort.
Som i seguim a Ciutat Maragda. Avui ja ho sabeu, amb Enric Casasses donant notícia de la poesia catalana de lluny enllà fins al segle XX, ara també amb Raimon i Marc. Parlàvem fa un moment de poesia i de cançó, no? Segurament alguns grans cantautors del XX també han ajudat a fer més popular, si aquesta paraula encara és vàlida, molts dels poetes que són ara, Marc, vaja, tu ho has dit abans, no? Estan més enllà del cànon, diguem-ne,
Perdó, sí, hi ha cançons del Papa Seid, en té moltes de musicades, de Les Tallers, i amb l'Ovidi, Montlló, i l'altre, no sé, ara...
No, t'ho acabes. Vull dir, els bons... Això, al final és una traducció, perquè dèiem, si no, si al final una bona traducció se sosté perquè el contingut, perquè el missatge, perquè el que explica, perquè el que transmet és bo, innegablement, doncs quan et tradueixes al llenguatge musical també, si no són bones les paraules, si els versos no funcionen, dèiem-ne, la cançó ja tu pots fer virgueries, no?, que...
Home, hi ha cançons bones amb lletres...
Dolentes.
No, bueno, minces... Però que la música valgui, si la cançó té una part de territori que pot anar amb una... El Pau Riba té una cançó que la lletra és Mama Nen, no diu res més, però és una cançó bona.
Clar.
Però com a poema, doncs mira, Mama Nen, molt bé.
Sí, sí.
Però bé, cantat i repetit, i d'aquella manera doncs agafa un no sé què. O hi ha moltes cançons que l'únic que diuen és te quiero, no te quiero. I si la música i el cant és bo... El que passa que quan hi ha un poema bo i una música que hi quadra, llavors la cosa és màxima.
Sí, sí. Veus? Xènia.
Sí, sí,
tu
no.
Tu has versionat poemes?
No, a mi és que m'agrada la música i la poesia per separat. Amb això sóc una mica reaccionària,
ja,
no? Reconec.
Sí, sí, sí.
Jo volia preguntar a l'Enric encara una altra cosa. Hi ha un paràgraf que m'ha cridat l'atenció, ara entendreu per què, a la pàgina 152, quan parla de Verdaguer, diu, com Llull, l'altre gran iniciador, Verdaguer agafa ja en vida i per sempre més les dimensions dels immortals de la mitologia. Ell inaugura la Catalunya moderna, retorna la dignitat a la llengua, crea una obra poètica fulgurant i escriu com pocs escriptors escriuen. Més ençà de les ideologies i les circumstàncies del moment, els poemes i les proses de Verdaguer donen respostes a l'home d'avui i cada dia més. Respostes a preguntes encara per formular, potser tsvetaevianament. Aquest adverbi te'l vull agrair especialment, Enric. Tsvetaevianament, que a més és un hexasíl·lab. O sigui que ho té tot. La pregunta és, què vol dir això de respostes a preguntes encara per formular potser tsvetaevianament? Quina relació hi ha entre Verdaguer i la senyora Marina Tsvetaeva, que semblen dos poetes que no tenen absolutament res a veure?
No, tenen molt a veure.
Sí?
I
a veure, a veure.
I la cosa principal és que van en sèrio. I estan furgant sobre les fundàries de l'ésser, de l'existir, del ser persona. L'altra que també relacionaria seria la Víctor Català, també és tan seriosa com la Tsvetaeva. D'això que has dit...
Aviam, pots...
Torno a llegir.
Tornem al paràgraf. No, no cal sencer, però...
Agafa l'altura mítica.
Però, si no,
sí, sí, com Llull, l'altre gran iniciador, per d'aquí agafar ja en vida i per sempre més les dimensions dels immortals de la mitologia. Això dius tu.
Veus, si això fos un diari, ara agafaré, ho retallaria, després ho posaria dalt. No, però mira...
Silenci significatiu, punt suspensiu.
És preciós. Mira, és un dels elements del llenguatge radiofònic que tothom negligeix.
Tota la part aquesta de Verdaguer la vaig escriure... És de les parts que ja... De la primera versió d'aquest llibre de fa 20 anys, quasi no l'he tocada, perquè era més o menys pels voltants del centenari del Verdaguer i estava... plenament ficat en el tema i em va sortir tot això seguit a raig fluint de mala manera i estic content d'aquest tros del Verdaguer. Entra molt a fons i que el Verdaguer té una altura i una categoria mítica és innegable, és un dels fundadors també.
A mi m'agrada molt la reivindicació que fas dels últims poemaris, no? El cel i Flors del Calvari, que són, vaja, dos llibres sensacionals escrits, no pas en una època fàcil.
Per mi, Flors del Calvari és una resposta de Flors del Mal, del Baudelaire. Veus? En el sentit de... El mal s'entén com la maldat, però ell agafa el Calvari com el dolor. O sigui, no Flors de la maldat, sinó Flors del dolor. Perquè les garrotades que ha rebut el Verdaguer des del poder són molt fortes. I a part de la garrotada que reps simplement per fer-te gran i per ser humà, això, qui més qui menys ho coneix, però el Verdaguer sobre li foten canya directament i en aquests últims poemes aconsegueixen trencar-li l'economia, partir-li, com dic jo, figuradament l'esquena, però no li trenquen la inspiració en cap moment.
A mi m'ha fet il·lusió de retrobar el llibre de l'Enric, un autor que n'he parlat alguna vegada aquí a la Ciutat Maragda i que jo trobo esplèndid, que és el Rodolf Llorenç i Jordana, autor, entre d'altres, de Com hem estat i com som en català. Perdó, Els catalans, que és un llibre de l'any 68 i que ja es veu pel mateix títol, que és una visió no essencialista de la diguéssim, identitat catalana, no? I que abans ho comentàvem fora de micròfon. És un llibre prodigiós per l'enginy, per la traça, pels recursos estilístics, però també per la documentació que arriba a manejar aquell senyor que, òbviament, no tenia les eines que tenim nosaltres i que, a més, ni tan sols es trobava a Catalunya, sinó que se n'havia anat a l'exili a Caracas. És una meravella, aquest llibre.
Aquest Rodolf Llorenç portava al Centre Català de Caracas. Per mi és un dels llibres que m'ha inspirat per fer aquesta notícia, inspirat en el sentit de sentir-me acompanyat i seguir aquesta línia, diguem. Ell es carrega una mica o relativitza les visions de Catalunya del Ferreter Mora, del Vicenç Vives i d'altres. Allò, som el seny, la mesura, la ironia, o bé el pactisme, tot això, ell s'ho carrega. El capítol que parla del seny comença amb una cita de Josep Marc que diu: "Món semblant representa follia". El capítol de la mesura comença amb una cita de Josep Marc que diu: "Los extrems ha cercat mon voler". I així va. I és un autor molt divertit de llegir, de la manera com deixa anar les coses. Jo el recomano vivament. Crec que s'hauria de posar a les escoles i que se'l mirin els polítics.
Veus, això sobretot.
La major part de grans figures d'aquesta notícia de la poesia catalana, com no pot ser d'una altra manera, són homes. Però atenció, perquè justament un dels punts centrals que tu destaques, que és el, ja ha sortit al llarg de la conversa, no?, que és el de la cançó popular, tu també dius en un cert moment, segurament, no podem tenir la certesa, però segurament les autores eren dones.
Segurament cada cançó és diferent, però hi ha molts de la mal maridada o la mal casada i d'aquests temes, i algunes que estan en boca de noies o de dones. I
una autora que cites amb molta devoció és la Carmelina Sánchez Cotillas, no?
La Carmelina és de les persones que m'agraden molt i fa una defensa del Jaume Gasull, que és un autor que altres l'han menyspreat perquè era, en teoria, lleuger o còmic, però és lleuger o còmic, però és de primera. O sigui, també és lleuger i còmic el Lawrence Terne o el François Rabelais, i no estan menys tinguts. I el Jaume Gasull, per mi, és un dels autors de primera fila. L'altre dia vaig veure que l'altre que també hi està d'acord amb això és la Dolors Miquel, una conversa que vam tenir, i també m'ha ajudat molt el veure que hi havia aquesta dona. I després l'altra que poso al final de la notícia aquesta, que acaba amb Maragall, de fet acaba amb la correspondència entre Maragall i Víctor Català, com a discussió profunda i molt cordial sobre el valor de la creació, sobre literatura en concret. Tenen una sèrie de cartes, es van veure físicament un cop a la vida, em penso, però es van estar escrivint durant anys, i el Maragall, que havia començat criticant a la Víctor, criticant un aspecte de la Víctor, reconeguent que era molt bona, però només veus el negre, i acaba reconeguent que la Víctor Català li fa baixar de la seva, del seu burro, de la seva teoria poètica, i reconeixer que està bé el que fa ell i que està bé com ho fa i que ho continuï fent.
Una de les autores antologades és la Clementina Arderiu, no? En aquest 12 poetes catalanes del siglo XX con tres añadidures i un apèndice de varia intención de l'Orlando Guillén, doncs una de les añadidures és la Clementina Arderiu, i justament hem buscat i hem trobat un poema de la Clementina en veu de la Clementina Arderiu que potser val la pena de compartir, que és la Cançó del risc.
Cançó del risc. Si visc, no visc, l'amor del risc com m'avellia. No l'he cercat, me l'han donat quan no el volia. Si visc, no visc, que temo el risc i sa mentida. El cel és d'or i ardent el cor no vol cap brida, però hi ha el risc, si visc, no visc. Per una treva, per un oblit, dono el neguit amb clau i lleva. No fos el risc, si visc, no visc. Ves on s'abulla, passa la mar, per quin atzar, la mar que rulla per anys i risc, si visc, no visc. Ni mar, ni treva, ni l'or del cel, la meva arrel, si es torç, no es lleva, perquè en el risc, si visc, no visc. Donaré ombra, donaré flors fora del clos, feina sense nombre dirà que visc. Quan el gran risc vindrà a topar-me, amb cor segur, sense ningú, sabré lliurar-me al risc, al risc.
Al risc.
Què et sembla, eh? Si visc.
Aquest també té una versió al Pau Riba, cantada.
Veus?
Aquest si visc, no visc, de la Clementina, que és una fórmula que la fa servir molt amb la seva poesia, no és el de Santa Teresa de vivo perquè no vivo, sinó és si cau, no cau, si visc, no visc, estic aquí entremig.
Si sí, és, no és.
Exacte.
Si fa, no fa.
Si sí. Fa, sí, exacte.
Bueno, d'aquest Jaume Gasull que has esmentat fa un moment, també aquí en el llibre parles d'un altre poema que, bueno, que promet, jo tinc ganes de buscar-lo, la brama dels llauradors de l'Horta de València, i dius, deu ser boníssim, però costa d'entendre. Sembla impossible desxifrar-ne la intenció i molt difícil esbrinar el sentit, o doble sentit, de moltes expressions que hi figuren, perquè l'obra és una llista de paraules i frases dels pagesos o llauradors de l'Horta valenciana. Jo estic esperant que algú faci un estudi.
Hi ha un estudiós, sí? Valencià, que en parla d'aquest llibre i arriba a aquesta conclusió de...
Que no s'entén.
Que no, que és com voler explicar el Finnegan's Wake del Joyce. És impossible.
Hi ha gent que s'ha atrevit a traduir-lo aquest any.
Ara esperem, hi ha dues traduccions del Finnegan's.
Sí, per això et dic que...
El Jaume Gasull té el somni del Joan Joan, que és una obra mestra.
Sí.
I una vida de Santa Magdalena en vers, que també és molt bonica, que mirarem de reeditar-la algun dia d'aquests.
Veus? Molt bé, molt bé. Llavors pot editar amb un diccionari, no?, de termes al costat, una pila que...
La vida de Santa Magdalena no necessita diccionari. La complicada és la brama dels llauradors.
Em referia, exacte, em referia
a aquesta. La brama dels llauradors de l'Horta de València. Sí, seria divertit.
Que corri aquesta brama, aquesta sí. Adolf, tens més veus que, no?, històries, sí, vaja, històriques. No?
Sí, tinc una gama de veus que...
Són les veus que podem llegir en paper amb l'Enric Casasses en aquesta notícia i que en alguns casos també ens van deixar com a llegat, no? Com sonaven?
Doncs mira, per exemple, ja que hem escoltat ara la Clementina Arderiu amb la cançó del risc, doncs també tenim un fragment d'una de les elegies de Bierville, de Carles Riba, i que es correspon amb uns discos de vinil, naturalment, de començaments dels 60s, de Dixa, i podíem sentir, doncs això, poetes en la seva veu. Doncs això, Rosa, en Carles Riba.
Era en la llibertat i en el cel de la meva paraula, transfigurat pel Déu que en els meus anys ha sofert. Sota els meus ulls, la terra vivia per mi com un rosa dins la diversitat de l'amorós pensament. Entre la serra que porta mirada enllà a la distància pura...
Enric, aquesta és un recitat molt d'època, no, també? Al marge d'algun drop, perquè recordem que això és un disc i de tant en tant, no, però...
Sí, n'hi ha... La Clementina semblava més... Més canya.
Sí.
Més vital,
sí.
No? Segurament.
Sí, això és una més declamatiu, no? Potser, el to de Riba. Mm. No, i a més amb les al·lergies, tu diràs.
Anem fins al festival del Price, del recital del Price de l'any 70. Un dels que hi va participar, no sé si és molt del gust de l'Enric, però va ser en Salvador Espriu, amb un poema que és el Direm la veritat sense repòs.
Direm la veritat sense repòs. Per l'honor de servir sota els peus de tots. Detestem els grans ventres, els grans mots, la indecent parencería de l'or.
Ja, l'has interpretat, Enric, com una pregunta delicada. Dius, no sé si és del gust.
Potser el que et feia ràbia era una certa celebració de l'Espriu en un determinat moment, no?
De l'Espriu m'agrada la part, diguem, del laberint grotesc, més que la part seriosa del final del laberint i quan intenta fer metafísica. En canvi, amb la primera història d'Ester, o així, que té un punt més gairebé, diguem, pitarresc, de grotesc, en aquí té gràcia.
Escoltem també un altre gran poeta, que és Gabriel Ferrater, amb un dels seus poemes també més coneguts, especialment a l'època, però també posteriorment, que és el cançó, la cançó del gosar poder.
Gosa poder ser fort i no t'aturis. Gosa poder ser vell, que si tens fills, un testament els formarà ben curts. Gosa poder que no t'agradi massa d'anar tastat per un món que s'espera. Si et sobren fills, pagui'ls una guerra. Gosa poder donar feina a xarnegos. Amb el teu sou compraran vi plou agre perquè en 3 anys els podreixi les dents. No et faci por, tu pren l'opi dels rics. D'opi te'n ve d'Escòcia i de Roma.
Que a més forma part, jo diria, dels pocs documents trobables, si més no, de Gabriel Ferrater, dient els seus versos, perquè és veritat que hi ha els documents fent classe, que un dia en parlàvem en Cornudella, amb les lliçons, no?, que va editar, i per tant hi ha algunes classes enregistrades amb cassets i que ell va digitalitzar, però tu en coneixes més, Enric, del Ferrater?
Hi ha una anècdota bona del Ferrater, que estava amb una colla d'amics, hi havia un magnetòfon i van gravar, i va ser el primer cop que es va sentir la veu enregistrada, i va dir: jo tinc aquesta veu, carai, us demano perdó.
Això segurament tots els que treballem a la ràdio, no?
Ara estem acostumats a sentir-nos. Sí. Aquell era el primer cop que se sentia i diu: ostres, no, perdoneu, eh?
Una de les intervencions més aplaudides i que va provocar una mena de deliri va ser la de Joan Brossa al Festival Price, i també és un poema que podem escoltar sencer. És un poema, per dir-ho així.
Poema. Del cos dels Mossos de l'Esquadra només n'hi ha autoritzada una secció que és considerada com a força d'ordre públic i es limita concretament a prestar servei a la Diputació Provincial.
Veus, més important.
Llibertat.
La crítica i el sentit de l'humor, que no van... que sempre a vegades tenen camins paral·lels, no?
Clar, per exemple, Brossa apareix unes quantes vegades al llibre de l'Enric, i ara, si us sembla, podem rescatar justament un punt que deu ser al final del primer capítol, si no, sí, exacte, del primer capítol, sobre el criteri de veritat en què connectes o es connecten Llull amb Brossa. El Brossa que diu: esborra amor imaginaris límits. O veritat, l'anhel amb què jo et rebo, l'ardor amb què et desitjo et fa perenne, inextingible. Això connecta amb Llull.
El Brossa és un dels poetes socials, diguem, en algun aspecte té coses molt diferents, i l'altre també, que per mi era més, hauria pogut ser més, bastant més popular que l'Espriu en aquell moment dels anys 70 o així, és el Pere IV, que era molt més directe com a poesia social que no pas l'Espriu.
Doncs podem escoltar també un fragment de poesia. Altre cop anem al Price, és l'any 70, i és doncs això, en Joan Oliver, Pere IV, amb un dels seus poemes més coneguts.
Una nit de lluna plena tramuntàrem la carena lentament, sense dir res. Si la lluna feia el ple, també el feu la nostra pena. Avui en terres de França i demà més lluny, potser, no moriré d'enyorança, ans d'enyorança viuré.
Això de no moriré d'enyorança està molt bé, ans d'enyorança viuré. N'hi va haver en aquell moment uns quants amb l'exili del 39... que es devien morir d'enyorança, no sé, el César Augusto Jordana, el Francesc Trabal...
Sí, sí.
El Pere IV li va funcionar, però...
però no, exacte, no és vàlid per tothom. Hi ha una, ara seguim amb les veus, però aprofitant ara que som una mica vorejant el grup de Sabadell, hi ha una part cap al final del llibre d'Enric on parlant també surt 3.000 metres a Víctor Català i tal, i llavors hi ha una frase, tornant a aquesta idea, una mica a la butat que tu expressaves a l'inici del llibre sobre que la poesia catalana comença en prosa, parlant de Mercè Rodoreda, gran hereva, dius, de tota aquesta prosa, que Rodoreda, amb la seva narrativa podria figurar a l'antologia dels poetes del segle, no? Tornem a la prosa.
Tot l'últim capítol, cap al final del llibre aquest, parlo més quasi de
narrativa,
de narradors, sí, que de poetes, com si el que històricament havien sigut poetes ara fessin novel·les. I a part que la Rodoreda té una part de l'obra, a part dels versos, sinó de l'obra narrativa, que concretament Viatges i flors, que podria entrar perfectament en l'etiqueta, sí, sí, de poesia.
Clar, jo anava a dir, justament, Viatges i flors, tu llegeixes això, i és més poesia que els poemes en prosa de Baudelaire, no? És una qüestió una mica...
Poemes en prosa de Baudelaire són contes.
Exacte, són contes, perquè, o sigui, és allò de, no?, què és poesia? Allò que l'autor diu que és poesia, sí, no? Exacte. És això. Per tant, en aquest cas, la senyora Rodoreda considera... Bueno, no sabem què considerava, no? Però si suposem que considerava que allò era prosa, doncs llavors són proses. I Baudelaire diu que això són poemes, doncs són poemes, però en realitat és més poesia el de la Rodoreda.
Malfieu-vos dels títols.
No, el poema en prosa és un gènere que tu, Enric, també has cultivat, però més aviat poc. Jo només et conec...
No, bastant.
Sí? Bueno, llavors disculpa. Et conec massa poc, doncs.
I... A part del llibre de... n'hi ha un que és Canaris fosforescents, que és de poemes en prosa, hi ha La panxa del poema en prosa.
Sí,
també.
Aquest és el que jo conec i que m'agrada molt. Sí.
Dintre del Nus la flor hi ha meitat, són poemes en prosa. O sigui, és una cosa que l'he anat... I després hi ha una que es diu De la nota del preu del sopar del mosso, que són també poemes en prosa de primeríssima època meva, d'obra de joventut, diguem. O sigui, jo vaig començar escrivint poemes en prosa també, com la poesia catalana.
Sí.
Va, que escoltarem una mica de Vignoli, del Domini màgic.
Despunten crits de fulles en els arbres. Esquinça un vol de grius al cap al tard. I la muntanya amb blau recolliment crepuscular porta la falda humil un davantal de blats encara tendres. M'allunyo dels embruixos del ponent, esvento les recances i les cendres i de l'antiga troca tallo el fil. Pasturen per la nit roques i cabres. El riu encès es precipita al mar. L'espai vermell s'omple de llamps com sabres. Domini màgic, regne sublunar.
També és bon poema i bona rapsoda.
I a part pronuncia bé, diu arbres, no arbres, com diuen ara tothom, i que és la R aquesta és muda.
És una altra correcció absurda, perquè efectivament és mudíssima.
Arbres rima amb cabres.
Així, mai més, que ningú oblidi com es pronuncia arbres. Sí,
sí. Mitjà mnemotècnic, no?
Això mateix.
I a més que Vignoli és el primer poeta del segle XX que apareix al llibre, i també és molt bonic, a més de les coses que més m'agraden d'aquest llibre, no? Com va saltant de segles, com per exemple relaciones Ausias Marc amb Vignoli, i dius que tots dos comparteixen una certa idea d'intempèrie. Fa servir aquesta paraula.
De fet, he fet una mica el joc d'aquesta notícia de la poesia catalana. És sí, diguéssim, m'aturo amb Maragall, però tot el que és el cos fort del segle XX de l'antologia de l'Orlando, o sigui, hi ha altres que no hi surten, com el Blai Bonet, van sortint tota l'estona. O sigui, vaig relacionant la poesia del Llull, l'Ausiàs, la cançó popular, el doctor Vallfogona, amb els autors del segle XX tota l'estona, i va sortint el Grossa, l'Ausiàs Marc amb el Vignoli, l'Ausiàs Marc amb el Riba, amb el Ferreter, amb l'Estrés, sobretot.
El més medievalitzant és Foix, en una part de la seva obra, em refereixo naturalment.
Externament, sí.
El que va llegir més els medievals devia ser ell?
Segurament. L'han llegit tots, i els medievals en general no, però l'Estellers, el que ha llegit a l'Ausiàs Marc a fons tota l'estona, segur.
Va, doncs primer escoltarem Foix i després Estellers.
Si jo fos marxant a Prades a les boires de tardor, per guardar-vos de glaçades, us donaria flaçades i caperons de castor. I per guarnir la pallissa, les figures de terrissa on vos vestiu de pastor. Un pagès amb 10 vessanes i mas propi a l'Aleixar, amb poujalius i fontanes, tindríeu les avellanes que amb vos voldrien secar.
Quina gustera, també, no? Escoltar la viudental fricativa.
Quin accent més bo que té. Medieval, sí, però la cançó o la poesia popular també és superforta aquí.
Sí, sí.
Va, que escoltarem Estellers, n'hem celebrat el centenari fa poc, amb Assumiràs la veu d'un poble.
No podràs escriure els poemes i callaràs tota la nit mentre dormen les teues gens. I tu sols estaràs despert, i tu estaràs despert per tots. No t'han parit per a dormir, et pariren per a vetlar en la llarga nit del teu poble. Tu seràs la paraula viva i amarga. Ja no existiran les paraules, sinó l'home assumint la pena del seu poble.
Quina en fi, quina contundència, eh?
No sé
si exacte, si declama o si renya. Està molt bé, no, és meravellós. Enric, jo faig un moment d'edició o editor-ficció, d'acord? I ara t'encarrego una posta pila, que en aquesta notícia de la poesia catalana, amb alguns noms del segle XXI, perquè fa aquest any inaugurem el quart de segle, no? I ens hem menjat, si això fos un formatge, una quarta part, 25 anys del segle XXI, i si haguessis d'incloure alguns noms vius de poetes que t'interessen, que han seguit línies estètiques, que et són afins, que literàriament creus que tenen interès. Alguns ja me'ls a ser, vull, t'estic provocant perquè diguis noms d'ara.
Això fa cosa perquè n'hi ha molts que no els he llegit ni els conec i...
Bueno, però tampoc hi ha per les mestres aquí, t'interessa? Vull dir que no aquesta excusa no...
Home, dels...
Ja, començo jo, en Pedrals, aquest és consensuat, vull dir que és un poeta que celebrem, que ha vingut aquí, que recull moltes tradicions, que és juganer, que és el que ens agrada, molt bé.
Molt bé, i la Dolors Miquel, que és companya de tota la vida i la primera vegada que vaig veure els seus escrits vaig caure de cul de la cadira a terra i després no ho sé, n'hi ha tants que ja no sé per on començar. Jo he seguit molt el Camacho Grau, que és un autor superinspirat. Després el Guim Valls també, ara ha guanyat el Premi Ferreter l'Eduard Marco Valencià, que també l'he trobat boníssim, el llibre aquest que es diu Dolors, ja coneixia el llibre anterior. Què més hi ha? No sé,
Blanca Llum Vidal, per dir l'última de Carla Riba,
la Raquel també, sí. Santanera, superinteressant, eh? Sí, la Blanca Llum també, i la... no sé
Maria Callís.
La Maria Callís, me l'oblidava, també és superbona.
Clar, clar. No, sí, n'hi ha molts i no te'ls acabes, no, ja està.
Diuen que la llengua va en decadència, però cada promoció van sortint gent que la dominen millor.
Amb un talent impressionant, ja ho pots dir. Sí, ja està, fins aquí s'acaba el compromís. No, pateixis.
Mira, n'havíem buscat uns quants d'aquests que has dit i, per exemple, podem escoltar ara l'Eduard Marco, aquest poeta de Borbotó, de València, nascut l'any 76.
Què porta el vent gelat d'hivern? Sucre o sal, terra o neu, qui ho pot saber si vola i ve i no s'atura a prop dels peus ni de les mans? Dura raïms, penjolls de vi, remeis de fruits, besos pillats, atracats, saltejats, depredats, saquejats, desfalcats...
I un trosset també d'un poema del Guim Valls, aquest barceloní de l'any 92.
He crescut enroscada al sagrament de la terra palpitant. Una força entre altres forces en el joc aquest d'empentes i cruels afinitats. El fang va ser fang fins que es confongué amb el fang i es tornà somni. Soc de...
I de la Blanca Llum Vidal n'hauríem pogut triar perfectament un dels seus recitals, però hem agafat un fragment del discurs que va fer quan va rebre, fa poc d'això, el Premi Carles Riba.
Tot i aquest acte feliç, que té una història magnífica, hi ha l'evidència. La realitat de més enllà de la lletra i un present més aviat devastat. No hi ha ni un poema que eviti especular amb un bé de primera necessitat com és l'habitatge, que impedeixi perpetrar un desnonament exprés i sistèmic o que faci del planeta un lloc habitable i no un mercat i no un infern i no una trituradora de solidaritat i de vida. Avui som aquí i no hi ha cap novel·la que aturi la guerra i que imposi un alto al foc permanent.
Alguna cosa ha entrat dins algun vers que sé que podré escriure i no sé quan, ni com, ni què s'avindrà a dir. Si puc, te'l duré cap a tu.
Som-hi, va, que anem tancant aquest Ciutat Maragda especial, poesia catalana, notícia de la poesia catalana amb l'Enric Casasses, amb aquest Si puc, que Tomàs dels Santos va versionar de Gabriel Ferreter. Què mires, Enric, quina pàgina t'has quedat ancorat? Aviam.
93, això trobo...
93, m'agrada molt com si fóssim a, no? a classe, aquí tots van al llibre buscant. Pàgina 93, ja hi som. I diu...
Sentim a Ausiàs Marc, els poetes catalans del 20 i el 21, sentim a Ausiàs Marc com un modern, o més ben dit, com un cervell medieval en un crani prehistòric lluitant amb una angoixa o felicitat moderna.
És bona aquesta, sí, sí, sí. Doncs felicitats en forma de frases, reflexions, pensaments i poetes, les trobareu totes a Notícia de la Poesia Catalana, Els orígens del segle XX, l'acaba de publicar Empúries l'Enric Casasses. Moltes gràcies un cop més per compartir-ho i fins una altra, que vagi molt bé. Adolf Beltran, gràcies, quina tria de poetes, eh? Anem a dormir amb moltes veus al cap, Xenia de Còrova.
Fins aviat.
Fins aviat, que vagi molt bé. Dolors Joanola, en Rosa Silloé i Gabriel Ferreter, si puc.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Quan s'hauria de saber conèixer que ve d'aquest moment, que ve d'aquest moment. Alguna cosa entra dins d'algun vesquer.